La setmana que ve farà 2 mesos del 14F i de moment sembla que el més calent és a l'aigüera. D'aquelles eleccions, el PP en va sortir mal parat, es va quedar amb només 3 escons, un menys dels que tenia, en total va perdre 76.000 vots. Davant d'aquest escenari, a finals del mes passat, va renovar i reestructurar la seva executiva. El Santi Rodríguez serà de nou el secretari general, Maria de los Llanos de Luna s'encarregarà de l'acció política i el Juan Milián de l'estratègia política i de comunicació. Avui volem parlar de tot plegat amb el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. Senyor Fernández, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia. La veritat és que he de dir que mentre estava esperant estava sentint la senyora de 106 anys sí. I per tant tot el que pugui dir jo ara em sembla intranscendent, perquè la veritat és que els meus respectes cap a aquesta dona, perquè m'he quedat al·lucinat.
Miri, el meu respecte cap a vostè per una cosa que li diré ara.
Digui'm.
I que crec que jo crec que la gent ho ha de saber, perquè de la mateixa manera que se sap totes les maldats, entre cometes, dels polítics, i sabem també algunes de les, per exemple, del que vostè té al banc, quants cotxes té, quantes propietats té, com això se sap, i també molta gent fa exercicis comparatius, he de dir que hi ha coses que humanitzen la política. El senyor Alejandro Fernández va fer una campanya electoral que vostè no ho va passar bé.
No, va ser complicat, sí.
Es riu, però per no plorar, perquè vostè, bueno, durant la campanya, enmig de la campanya, a la seva dona la van operar.
Efectivament, sí, sí.
De?
D'un tumor, d'un meningioma a la base del cervell.
A la base del cervell?
Sí, sí, sí. Del cervell, en aquest cas.
Del cervell?
Sí.
Clar, vostè, el dia que la van operar, va haver de fer campanya electoral?
Sí. Bueno, no tot el dia, perquè vaig estar aproximadament 12 hores en una sala aïllat al costat de la UCI, però sí, aquell dia alguna cosa em va tocar fer, sí, sí, efectivament.
I estava en plenes facultats per poder-ho fer?
Bueno, això ho haurà de valorar el públic, no? Sí. No, evidentment, no només aquell dia, que va ser el 3 de febrer, en plena campanya, sinó sobretot els 2-3 dies següents, que són els de la recuperació més complicada, doncs van ser dies molt difícils, evidentment. Sí, sí, sí.
Li va comentar el president del partit?
Sí, bueno, tot el meu equip ho sabia. Sí, sí,
i què li va dir?
Bueno, doncs, evidentment, tothom, doncs, animar-me i posar-se a disposició si necessitàvem, doncs, que algú em substituís amb alguna cosa, amb algun debat, etc. Però, bueno, jo vaig preferir mantenir l'agenda de campanya.
Com està la seva dona, ara?
Bé, la veritat és que la recuperació 2 mesos després encara no és total, però va prou bé.
En algun moment he pensat, jo deixo això, que jo, és que no val la pena.
Home, no perquè, clar, és que al cap i a la fi, doncs, és un ha d'assumir una responsabilitat, és que a mi no m'ha obligat ningú, ni quan em vaig presentar per presidir el meu partit a Catalunya, que on és especialment difícil, doncs assumeixes una responsabilitat i ho fas de manera voluntària, i per tant aquesta responsabilitat l'has d'assumir, allò que es diu, a les bones, a les dolentes i quan toqui.
Ja, però no tothom té la seva dona o la seva parella en una situació com la que vostè com la que vostè va haver de patir. Clar, tot això, debats, entrevistes... Quantes trucades de telèfon devia fer a l'hospital aquests dies?
No, el que sí que em passava és que jo feia un acte públic o un debat o el que sigui, i després marxava immediatament a l'hospital, no? O a l'inrevés. Em va tocar anar, per exemple, que quan anava al debat de TV3 sortia de l'hospital. Aquell dia sí que recordo que quan entrava al plató tenia la sensació de dir, què faig jo aquí? La veritat, ho reconec. Però després, bueno, clar, has de canviar el xip i entres amb el plató i has de defensar les teves idees el millor possible, no? I per tant, sí que intentes desconnectar, suposo que en fi, he de dir que una vegada desconnectava, doncs sí que ho aconseguia, no? I vaja, no vaig notar, però sí que és veritat que van ser dies difícils. No?
Va dormir molts dies a l'hospital?
De dormir a l'hospital només un.
Un?
Sí, sí, sí. Que en realitat no va ser dormir la nit sencera, o sigui, va ser el mateix dia de l'operació, perquè després vaig haver de matinar molt, que se'n recorda que l'endemà de l'operació vaig venir aquí.
Sí, ho recordo.
Molt aviat. Sí, 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 sí.
Recordo que a més m'ho van comentar, jo no hi vaig voler fer cap comentari a Alejandro Fernández, vaig quedar com molt parat, perquè clar, no entenia, i que quan va venir aquí, sorti que la van en públic, el que va passar, quan va venir aquí Pablo Casado en aquest estudi, li vaig dir, sí, va explicar la fortalesa i la valentia, no? Deia que no havia pensat en durant aquest temps a deixar-ho ni a plegar. Després de les eleccions, amb les eleccions ja parlava del tema polític, en algun moment li va passar pel cap parlar amb Pablo Casado i dir, escolti'm, els resultats són els que me'n vaig.
No, la veritat és que no, perquè jo tinc un mandat ara el nostre partit funciona en primàries, i per tant el mandat directe de l'afiliat és mantenir el teu compromís compromís i, per tant, la meva vocació i la defensa del nostre projecte polític, per mi, vaja, com el primer dia d'il·lusionat.
Com, li pregunto, eh? Què va passar? Per què creu que va treure aquest resultat al Partit Popular?
Jo crec que hi ha raons de tipus conjuntural, estratègic, i després hi ha les petites coses que cadascú té la seva opinió. Jo tinc la sensació, perquè clar, és una cosa que nosaltres vam començar la campanya bé, no? O sigui, amb uns resultats que fins i tot en començar la campanya doncs el CE doncs ens donava la possibilitat de doblar o fins i tot una mica més el nostre resultat, parlava de 9 diputats, no? Jo tinc la sensació que finalment nosaltres som un partit de govern. Fins i tot allà on som minoritaris tenim vocació de govern. Però crec que només 110.000 catalans es van creure la possibilitat que nosaltres tinguéssim opcions de governar Catalunya amb un canvi que era el que nosaltres defensaven a través d'un govern constitucionalista. I jo crec que, finalment, hi ha una altra cosa. Jo tenia l'esperança que fossin les primeres eleccions postprocés. I van ser unes eleccions que cada dia que passava de campanya s'anaven fent més processistes, no? I en el nostre àmbit ideològic, nosaltres no som un moviment de reacció ni un moviment de protesta, som un partit de govern, no som, d'un vot emocional, i crec que finalment doncs, això va generar doncs, una desmobilització del nostre electorat que no veia la possibilitat de governar. És a dir, si tens unes eleccions on se sap perfectament que la participació serà molt baixa per la pandèmia, a més el dia no acompanyava, va ser un dia de fred, sí, de pluja, etc. No? Has de tenir una motivació molt clara per anar a votar, sortir de casa i fer l'esforç d'anar a votar. No? I és evident que nosaltres no vam ser capaços de mobilitzar el nostre electorat perquè no tenien la sensació que aquest vot pogués ser decisiu.
Les declaracions de Bárcenas, allò ajudava o no ajudava? Allò?
A veure, és veritat, a mi no m'agrada posar aquest tema com a excusa perquè és un tema que va, en aquest cas, no de benefici d'inventari, tot al contrari, de perjudici d'inventari, però que, en fi, és el que hi ha, no? Per tant, jo no ho poso com a excusa. Una altra cosa és, no justifica, però sí que explica una part. És a dir, és evident que la baixada més rellevant en els tràquings electorals durant la campanya es va produir l'endemà d'aquestes declaracions, que finalment, a més, s'han quedat en no-re, no? Perquè no ha portat cap tipus de prova nova i, a més, és evident que no afectava el projecte polític del Partit Popular de Catalunya, que res té a veure amb aquell senyor, no? Però és veritat que sí que es va produir una baixada.
Recordo que durant les eleccions va venir aquí Pablo Casado. Aquella entrevista va ser un error, considera o no?
Jo crec que fer una entrevista mai és un error. Jo no la vaig sentir, per tant, jo recordo que hi ha gent que em diu que li va agradar molt i hi ha gent que em diu que no li va agradar, com les meves, vaja.
La gent que li va agradar molt, bàsicament ho deien des del Partit Popular a Catalunya, i la gent que no li va agradar molt...
Hi havia de tot. Però jo insisteixo, jo crec que fer entrevistes, bueno, hi ha moments en els que, per diferents raons, doncs pot anar amb un mitjà, jo intento sempre anar a totes les que em conviden, ja ho sap vostè, siguin més còmodes o més incòmodes, jo, per tant, crec que no és... un error anar a cap mitjà de comunicació a fer una entrevista en si mateix.
Va dir moltes coses aquell dia, Pablo Casado, i entre altres va dir això sobre l'1 d'octubre, que és quan es va generar tota la polèmica.
Lo que tengo que decir, y ya es público, es que yo el 1 d'octubre yo era el portavoz del partido, pero yo ese día no comparecí en rueda de prensa.
¿Per què?
Porque, digamos
perquè
que...
¿Perquè no va voler o perquè el van apartar?
Porque mi posición respecto a lo que estaba pasando y lo que tiene que pasar en Cataluña es pública y conocida y es lo que me llevó a presentarme a presidir el Partido Popular.
Un moment, que això em sembla interessant perquè no ho havia sentit encara. Vostè no va fer la roda de premsa quan li tocava com a portaveu. Algú del partit li va dir no surti o vostè va dir jo no vull sortir amb el que acabo de veure?
Bueno, yo decidí no salir a explicar lo que estaba pasando.
¿Per què?
Pues mire, por serle muy claro y muy sincero. Porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando. Porque lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado.
Per tant, no li van agradar veure aquelles imatges de càrregues policials.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que eso se tenía que haber evitado.
Ho subscriu tot?
Jo la veritat és que la meva posició sobre l'1 d'octubre vaig fer, en aquell moment no era president del partit, era portaveu, i vaig fer unes 17 entrevistes sobre la qüestió, 17, les vaig comptar després de tota aquesta polèmica, i per tant va quedar molt clara, no? I jo sóc partidari d'allò d'agua passada no mueve molino, i per tant com que també sé com funciona la qüestió dels mitjans de comunicació, jo crec que la meva posició sobre l'1 d'octubre està a disposició de tothom, només cal posar Alejandro Fernández 1 d'octubre i sortiran 17 entrevistes, i en conseqüència ja està la meva posició sobre la matèria, perquè clar, és que aquí després hi ha gent que ho interpreta d'una manera, que ho interpreta d'una altra, i per tant crec que el més intel·ligent és jo adreçar-me al que vaig dir en el seu moment.
Però no, ara ho buscarem, perquè ja que el tenim aquí, faig un resum, més o menys.
No, jo és que...
Perquè està fart de parlar d'aquest tema per por del que vas...
No, perquè, insisteixo, la meva posició va quedar molt clara i crec que no...
Però on anava, perdó?
Sobretot una qüestió fonamental per mi, és que hi havia un mandat judicial. A partir d'aquí, jo és el que vaig defensar sempre, i és que hi havia un mandat judicial i aquest mandat judicial s'havia de complir. Mm. I, per tant, això és el que vaig dir, independentment de que és evident que per ningú va ser agradable tot el que va passar.
Però el que va sentir de Casado, vostè li va agradar? Això li agrada, el sentir?
No, és la primera vegada que ho sento. No, que hi ha una frase que és quan diu que això no s'hauria d'haver produït, que algú ho va interpretar com que es criticava les càrregues policials, i d'altres ho han interpretat d'una altra manera, no? Jo crec que ell va deixar molt clar després el que havia volgut dir, i per tant jo m'adreço al que ell va dir per aclarir aquest extrem.
En tot cas, quan tot això se sent, Pablo Casado arriba a les eleccions, li demana a Alejandro Fernández que plegui en algun moment quan acaba o no?
No, clar que no.
En absolut.
No, home, no.
Va ser un error agafar de número 2 a una persona que venia de Ciutadans com Lorena Roldán i una persona que venia de Barcelona al canvi com és Eva Parera? Això va ser un error?
Jo la veritat és que he de dir una cosa. Aquest CEO que li deia jo de principis de campanya, o dels dies justament abans, es va fer un mes després de l'anunci d'aquestes incorporacions, i per tant eren unes enquestes que anaven molt bé, per tant jo crec que no es pot atribuir. I després hi ha una altra cosa, crec que el temps ens ha donat la raó, el que passa és que potser una mica tard, és a dir, el que s'ha experimentat aquí a Catalunya d'incorporacions de persones que venien d'altres partits polítics, és el que aquesta reagrupació de l'espai és el que s'està fent ara mateix el Partit Popular al conjunt d'Espanya, i va tenir epicentre a Catalunya. Una altra cosa és que el resultat electoral ha sigut dolent, doncs la interpretació que es pugui fer, jo puc entendre que cadascú tingui la seva opinió.
Si alguna cosa que va passar en aquesta campanya electoral, senyor Alejandro Fernández, és sens dubte, en els debats, el paper que va tenir Alejandro Fernández, moltes vegades quan diuen a Vox se l'ha de combatre, com se l'ha de combatre a l'extrema dreta? Vostè la va combatre, va ser segurament qui la va combatre millor, segons diu tothom, en els debats. És aquesta la manera de combatre Vox?
És que jo no tenia com a objectiu estricte combatre Vox. Jo, de fet, el meu objectiu en qualsevol debat és explicar la meva visió, les nostres propostes, i després intentar trobar les contradiccions i les incoherències de l'adversari polític. I en aquest sentit vaig fer referències a Salvador Illa, a la CUP, a Vox i a tots els meus adversaris quan vaig tenir temps, tenint present que un debat a nou és molt complicat tenir la iniciativa, i has d'estar molt a l'aguait i has d'estar molt atent per trobar el moment, no? I molt concentrat, perquè és que si no hi ha manera d'introduir el teu missatge, insisteixo, en un debat a nou candidats, no? Per tant, no era el meu tractament cap a Vox va ser exactament idèntic a la resta de formacions polítiques, que és defensar les meves idees, i després aquells aspectes que jo considero incoherents o que considero negatius d'aquestes formacions polítiques, doncs intentar posar davant del mirall aquestes contradiccions.
Vostè se sent més còmplice de Salvador Illa o d'Ignacio Garriga?
Bé, jo la veritat és que tinc una relació personal amb els dos molt, molt cordial.
Vostè no farà cap cordó sanitari en Vox?
No, jo no crec que amb els cordons sanitaris, entre d'altres coses, perquè crec que està al marge de l'esperit del pluralisme polític de la Unió Europea, i segon, ja ens van fer a nosaltres a través del Pacte del Tinell un cordó sanitari. I crec que això va ser negatiu, evidentment, pel Partit Popular, però més negatiu encara per la política catalana. Crec que això va ser un greu error, i jo crec que això dels cordons sanitaris és que jo no crec en el cordó sanitari ni cap a Vox, ni cap a la CUP, ni cap a qualsevol formació política que té representació parlamentària.
Però, per exemple, veurem el PP votant alguna proposta, a favor d'alguna proposta al costat de Vox, per exemple?
Això li passarà a tothom, i li poso un exemple. Si es fa una proposta de resolució presentada per qualsevol partit demanant la construcció d'un hospital a Berga, parlo de Berga com podia parlar de qualsevol altra població, aquestes propostes sempre s'aproven per unanimitat el 99% de les vegades, per tant, veurem tothom votant en el dia a dia coses en Vox. De fet, a qui ha tingut unes votacions més sorprenents al costat de Vox ha sigut Pedro Sánchez, amb tot el repartiment dels fons europeus, que va sortir endavant gràcies al seu pacte amb Vox sobre la matèria.
Ja sé que em dirà que està a favor de les decisions judicials i tot plegat, però vostè ho diu a Catalunya. Escolti, jo tinc la teoria que moltes vegades ho sabrà, i escolti'm, això moltes vegades a mi micròfon obert no es pot dir, menys per una persona d'un càrrec polític que té representació a Catalunya respecte a un partit que governa o que està des de Madrid, com és el Partit Popular. Però aquesta mena de sensació de... que parlar dels presos moltes vegades es fa... El que es contesta des d'aquí té por a la... En general, el que es pugui pensar des de Madrid. Si jo li pregunto a vostè si li sap greu, sé que em dirà que això ho deixessin els jutges i tal. Li sap greu que el jutge hagi denegat el tercer grau als presos?
No, i li dic per què. Perquè jo crec que amb la justícia i en les decisions judicials, que evidentment en democràcia es poden valorar políticament, però crec que si ho han denegat és perquè no es va donar correctament, i és una cosa que portem molt de temps nosaltres defensant, i és que, evidentment, quan s'han pres decisions de política penitenciària, que jo personalment puc estar a favor o en contra, però que han beneficiat aquests presos, doncs nosaltres no hem dit absolutament res, perquè s'han de respectar aquestes decisions. Però si el jutge ho ha denegat és perquè la decisió no era correcta, i era una decisió de política penitenciària incorrecta, i en aquest cas il·legal. Per tant, jo crec que això és evident.
Li sap greu que estigui a la presó?
Jo em sap greu, evidentment, que cometessin aquells delictes, evidentment.
Però li he preguntat una altra cosa, eh?
Escolti'm, és que sempre estem en la mateixa...
No, ha parlat vostè amb algun d'ells o no?
No.
Ha enviat alguna carta amb algun d'ells?
No.
Li sap greu no haver parlat amb algun d'ells?
No.
Té relació bona amb algun d'ells?
Tenia una relació respectuosa i cordial amb tots.
Amb tots?
Amb tots, sí, sí. Amb alguns més que d'altres, però amb tots. Sí, sí.
Per cert, fa uns dies, deixem parlar de Barcelona, fa uns dies, una cosa que ara em fa arribar l'Anna Ballonesta, que és, li va saber greu que Salvador Illa no es fes el test d'antígens abans del debat de...
Sí, considero que va ser una manca de respecte cap al conjunt de la població, i més havent estat ministre de Sanitat, i també cap als companys que nosaltres sí que ens el van fer i que vam entrar en una sala, i que era una condició que s'havia posat, i a més era una condició pels treballadors, i que era una decisió, no era una decisió política, sinó que era una decisió interna de la casa. Evidentment, no va ser plat de bon gust fer-te un test just en entrar, però si te'l demanen que el facis, l'has de fer. Per tant, crec que va ser, ja li vaig dir en el debat, que considerava que era una manca de respecte i una irresponsabilitat.
Fa uns dies, 7 districtes del PP a Barcelona van aprovar una declaració per exigir la renúncia de Josep Bou per haver menyspreat la militància i els afiliats. Bou va cessar 2 consellers de districte i un escassor del grup, sense consultar-ho, sembla que prèviament amb les bases. Què està passant al PP de l'Ajuntament de Barcelona, senyor Fernández?
Jo crec que passen 2 coses, una de caire intern i una de caire extern. Jo crec que des del punt de vista extern, en el dia a dia de la política municipal, el Partit Popular, el grup municipal, està fent una bona tasca. Crec que en els plenaris es veu, doncs, que estem liderant moltíssimes iniciatives que es presenten al plenari, i des d'aquest punt de vista jo estic plenament satisfet. I després és evident, a mi no m'agradaria que fos així, però és evident perquè ha transcendit que hi ha discrepàncies en el sí del grup municipal, però que són de caire intern. I jo mai no parlo en els mitjans de les qüestions internes del partit, perquè crec que la nostra obligació és parlar de les coses que interessen la gent i de les seves problemàtiques, no de les nostres. No? Nosaltres ja tenim els òrgans interns del partit per debatre aquest tipus de coses, i d'aquí no em mouré ni un mil·límetre.
Com em definiria vostè, Josep Bou?
Bé, doncs, ell jo
és un personatge, allò que en diré un personatge?
No, jo no diré un personatge, però és una persona, doncs, evidentment, jo, esperonat, és allò de, sí, l'home, doncs té energia, i és evident que com que no és un polític de professional, doncs, de vegades les seves declaracions poden semblar excèntriques, etc. Però jo continuo mantenint, més enllà de la qüestió concreta interna, que insisteixo, no parlaré, continuo pensant que és bo que s'incorporin persones no estrictament polítics a l'activitat política, crec que això és positiu, de la mateixa manera que crec que és bo també que els polítics doncs, tinguem una relació doncs, el més estreta possible amb el bon empresarial, sindical, associatiu, etc.
Per cert, són les 10 i 38 minuts, la justícia ha suspès novament l'ingrés a presó dels condemnats per l'assalt de la llibreria Blanquerna d'ara fa 7 anys i mig. La majoria dels acusats va presentar un nou recurs davant del Constitucional que ara ha aturat la seva entrada a la presó. Què ha passat, Madrid? Mar Poyato.
Doncs l'Audiència de Madrid ha suspès aquest ingrés a presó de 10 dels 14 condemnats pels fets de Blanquerna del 2013. Recordem que van interrompre un acte que s'estava fent per celebrar la diada amb atacs i aldarulls. Havien d'entrar a la presó durant aquests dies de forma voluntària després de la sentència del Suprem, però ara l'Audiència de Madrid diu que s'esperen a que es pronunciï el Constitucional perquè alguns d'ells han presentat recursos d'empara. Dels 14 condemnats, dos més encara estan a l'espera de confirmar afirmació del Suprem, i n'hi ha dos que estan en cerca i captura, que han fugit.
Què li sembla?
Bé, doncs evidentment que es faci justícia i que la justícia actuï de manera independent i dir tot el meu respecte cap a les decisions que prenguin.
Fa 7 anys i mig, eh?
Bueno, no és l'únic cas que porta un retard d'aquestes característiques. Per desgràcia, doncs la justícia és lenta, no? I de vegades hauria de ser més ràpida i hauria de tenir més recursos, això és evident.
Però la rapidesa amb el tema del tercer grau i la poca rapidesa que tenen en un cas que fa 7 anys i mig amb un tema polític també.
Jo crec que són casos bastant diferents en quant a la rapidesa que pot tenir cada cas.
7 anys i mig, no crec que Josep Sánchez Llibre li agrada aquest comentari quan va ser una de les persones que va estar allà dins.
I no li podria retreure que, evidentment, ell estigués empipat perquè el retard és excessiu. Això és evident.
Per cert, una segona notícia que no té res a veure amb política, això que comentàvem. Alemanya ha decidit negociar la compra de la vacuna russa Sputnik de manera bilateral, segons avança l'agència Reuters. Un moviment que arriba després que la Comissió Europea va deixar clar i que no volia subscriure cap contacte preliminar amb les autoritats de Rússia, com sí que va passar amb la resta de vacunes. El Land de Baviera ja va anunciar que es reservava 2,5 milions de vacunes a Sputnik per poder-les punxar, això sí, sempre quan rebin l'aval de l'Agència Europea del Medicament. Per tant, els alemanys diuen que la vacuna russa cap aquí.
És que la Unió Europea, eh?
Si Europa té un problema, eh?
No, té més d'un. I aquesta és la qüestió, no? A mi del que més em preocupa, evidentment, la qüestió sanitària, però també això és un examen per la Unió Europea en un moment en el que l'esperit europeista doncs, està en crisi, doncs, la mateixa Unió Europea està en crisi des del punt de vista polític i institucional, i per tant aquesta prova, que era una prova d'eficàcia, de moment no està sortint prou bé, les coses com siguin, i per tant preocupat des d'aquest punt de vista perquè continuo pensant que la Unió Europea és el projecte més formidable que hem sigut capaços de fer els europeus a la nostra història. Mai havíem tingut un període de pau i de prosperitat tan llarg, sobretot de pau, entre els països que ara mateix són membres, i per tant això s'ha de posar en valor i s'ha de defensar sempre, però també ser sincers, és a dir, aquí s'ha de reaccionar i la Unió Europea doncs, s'ha de posar les piles.
He de dir que han sortit també les dades de la Covid de les últimes 24 hores, vacunats en primera dosi 80.500, vacunats en segona dosi 5.600, per tant, ara hi ha 1.000.000, gairebé 200.000 vacunats en primera dosi a Catalunya, 450.000 en segona dosi, pacients ingressats en surten 3 de planta, diguem-ho així perquè ens entenguem, menys 3, però, en canvi, les UCIs n'entren 25. O sigui, estem una altra vegada acostant-nos a les 500 persones amb la unitat de cures intensives. Casos confirmats acumulats 2.100 positius més, que és una xifra que es va elevant, o sigui, hi ha 2.100 persones més en positiu. El risc de rebrot baixa 3 punts, una notícia és poc, però baixa. Baixa, continua baixant la R. Estem al 0,9, estem per sota de l'1. La taxa de positivitat continua augmentant, 7,75. La incidència acumulada a 14 dies puja 4 punts, estem a 244 per 100.000. I el nombre de morts, malauradament, un mort és un drama, n'hi ha 28 les últimes 24 hores a Catalunya. És el dia més vacunats, en un dia 86.000 vacunats. L'últim rècord era del 31 de març amb 80.000. El gran problema, clarament, és que les pacients de les UCIs no paren de pujar. I haver vacunat amb 86.000 persones en un dia implica haver vacunat en 24 hores un 1,1% de la població total de Catalunya. Que no està gens malament. S'ha de dir que no està gens malament. Què li sembla la gestió de la crisi pandèmica que s'està fent des de Catalunya?
Bé, jo crec que la crisi ha estat gestionada de manera, al meu entendre, nefasta. I no, he de dir que nosaltres durant tota la gestió crec que ningú no podrà dir que ens hem mostrat col·laboradors en tot el que s'ha demanat quan es parlava de decrets, aprovació de decrets sanitaris de tot tipus. Vam ser molt beligerants amb la qüestió econòmica, perquè creiem que durant un temps es van prendre decisions excessives aquí a Catalunya que es va demostrar que no eren necessàries des del punt de vista, sobretot, de que la gent pugui també guanyar-se la vida, no? I amb això crec que a Catalunya, doncs, la gestió va ser excessivament dura, no? I bé, des del punt de vista sanitari, doncs, es va començar amb la gestió, doncs, ha sigut, insisteixo, molt dolenta. Crec que els casos que hem viscut aquí de les residències absolutament escandalosos, és a dir, crec que és evident i que tothom assumeix que la gestió d'un govern en funcions que porta 6 mesos i que malauradament continuarà en funcions i autolimitat més mesos ha sigut molt dolenta.
I la gestió d'Isabel Díaz Ayuso de la crisi pandèmica?
Jo crec que ha sigut capaç ella de fer una cosa que aquí no s'ha aconseguit fer, i és que el binomi salut-economia, crec sincerament que ja s'ha gestionat millor, i no sóc l'únic que pensa així, el senyor Canadell ho va dir, el mateix...
A Canadell l'utilitzeu per la bona o per la mala?
No, bueno, és un home que dona recursos, això és evident. L'Oriol Mitjà també ho va dir i va felicitar la Isabel Díaz Ayuso. Per tant, no és una cosa que digui jo per corporativisme pepero, si se'm permet l'expressió, no? Crec que molta gent diu que en molts aspectes a Madrid s'ha gestionat millor.
Llàstima del nombre de morts, que és bastant més exponencial que no passa a la resta de l'Estat, eh?
La qüestió és si es pot establir una relació causa-efecte entre les seves mesures econòmiques i el nombre de morts, tenint en compte que Madrid no és exactament igual que Catalunya. Per tant, això és el que jo sempre explicat. Acabar dient que la causa de tenir més morts a Madrid és l'obertura dels restaurants, doncs com que no s'ha pogut demostrar que això sigui així, crec que aquí a Catalunya s'han fet pitjor les coses i crec que...
Vostè obriria restaurants a la nit aquí?
Jo no estic parlant de la nit o no, crec que ara...
És el que ha fet ella, eh?
No. Jo el que estic parlant és que, per exemple, ara mateix el tipus d'obertura que tenim ara és el que demanava el sector de l'hostaleria i la restauració fa molts mesos. I crec que és molt més raonable que el que teníem. Uh-huh. I crec que és una cosa que, per cert, en plena campanya electoral es va ampliar. Uh-huh. Fet que demostra que alguna cosa ells mateixos reconeixien implícitament que estaven fent malament.
Són les 3:15. Algú vol fer alguna pregunta? Segur, aviam. No sé si a la Neus Tomàs, com no la veig, a la Neus Tomàs o a la Iñaki Llacuria, que tampoc un està aquí, l'altre està a Madrid. Neus, endavant.
Sí, el primer que voldria dir és que crec que puc donar fe de que Alejandro Fernández té paraula, o almenys en el que a mi m'afecta, perquè en aquesta campanya electoral, en aquest mateix programa, jo li vaig recordar que teníem una entrevista pendent, ella em va dir que la faríem, i al cap de 2 dies, un dissabte a la tarda, vam fer-la. Per tant, queda dit, perquè com que en aquell moment vaig dir que hi havia una entrevista pendent, doncs l'agraïment per haver complert, no?
Molt bé.
I una insistent... Sí, crec que és de justícia, no, perquè quan ens queixem... Quan els queixem que els polítics no compleixen, doncs quan compleixen també s'ha de dir. Dit això, jo li vull insistir en el tema Bou, ja sé que ha dit que no es mourà, però escolti, el senyor Bou ha dit fa poc en una entrevista a BTV que ha perdut 2 anys de la seva vida.
Oh, i que mira, no tindria cap problema... Això va dir Josep Bou, escolteu-me, BTV.
Jo em veig sent candidat, si crec que és necessari puc col·laborar, de qualsevol partit constitucionalista.
I Vox,
i el PSC, i tant que ho és, i tant, no posen, això no ho posin en dubte, i tant que ho és, que vol canviar la Constitució, bueno, i molts la volen canviar i cadascú vol fer la seva, però l'important és acatar les lleis, acatar la Constitució, la monarquia, i això ells ho fan, no hi ha cap problema.
Va.
Perdona,
no era aquesta la pregunta, però en fi, endavant. Neus.
Sí, no, però no anava bé, perquè jo recordava també això que havia dit, que no tenia cap problema per ser candidat de Vox. La pregunta, vostè té algun dubte de que Vox sigui un partit constitucionalista, com diu el senyor Bou? I dos, algú que diu això, que no tindria cap problema per presentar-se per un altre partit i que ha perdut 2 anys de la seva vida, pot tornar a ser candidat del PP a les properes municipals?
Bé, començo per la part final. Nosaltres anunciem els candidats sempre aproximadament uns 6-9 mesos abans de les eleccions municipals. Per tant, quan no s'ha complert l'equador de la legislatura, parlar ara de candidats, crec que no se li demana a cap formació política i, per tant, no se'ns pot demanar a nosaltres perquè, evidentment, no és una decisió que estigui ara mateix a l'agenda. Per tant, jo el que crec que tinc una responsabilitat, sóc el president del Partit Popular de Catalunya i la meva responsabilitat és intentar apaivagar una mica els ànims i generar espais d'estabilitat, i el que no faré jo és, amb cap tipus de declaració, generar més tensió. I, per tant, jo ja sé que vostè m'apretarà i que intentaran apretar, i és la seva
responsabilitat. Bàsicament perquè té un candidat que diu que no té cap problema per presentar-se per un altre partit.
És la seva responsabilitat i la seva obligació apretar-me una mica, i la meva fugir d'estudi tant com pugui. Per tant, no afegiré cap tipus de tensió en una situació, insisteixo, que reconec, perquè altres han dit que és conflictiva, però que també crec que no està afectant, insisteixo, a la qualitat de les propostes que l'Ajuntament de Barcelona, el grup municipal del Partit Popular, presenta.
Quan fa que no parlem?
I Vox és constitucional o no?
Bé, miri, jo crec que qualsevol partit polític que compleixi la llei és constitucional. Perquè no crec en els cordons sanitaris, ho he dit abans. Una altra cosa, si és constitucionalista en el sentit de defensar l'esperit de la Constitució, que jo crec, sincerament, que quan tu dius que vols il·legalitzar partits per la seva ideologia, no pel que diu la llei de partits, o que vols liquidar totes les autonomies, crec, sincerament, que això no encaixa amb l'esperit de la Constitució espanyola. Per tant, jo no els ubicaria dintre del món de l'àmbit constitucionalista, que crec que hi ha dos formacions polítiques clarament constitucionalistes en la seva defensa de l'esperit, que és Ciutadans, Partit Popular. Crec que el Partit dels Socialistes uns dies ho són i d'altres deixen de ser-ho, però és la història del Partit Socialista, ja sabem com funcionen, i el mateix passa una mica amb els comuns, que quan parlaven al seu moment Rabell o Coscubiela, doncs senties que la música sonava constitucionalista, i després hi ha dies que escoltes la senyora Albiach i no saps ben bé per on van ara mateix, no? Però crec que qualificada, o sigui, una condició per, crec jo, per defensar no sé si dir la ideologia, el moviment polític o l'esperit constitucionalista, és que, evidentment, tu pots demanar canvis en la Constitució, i això no provoca que deixis de ser constitucionalista. Però sí que crec que hi ha una base fonamental, que és acceptar l'essència de la Constitució, fins i tot en aquells aspectes que tu personalment no t'agradin. Jo, per exemple, a mi la llei electoral inclosa a la Constitució, la part que és matèria constitucional, a mi personalment no m'agrada. A mi m'agraden més els sistemes electorals anglosaxons. Però jo accepto l'esperit constitucional fins i tot en aquelles parts que a mi personalment no m'agradin, no? I crec que això... Sí, digui'm.
No, un dubte. Que els socialistes no són un partit constitucionalista, no sé quin exemple ens podria posar.
No, jo
un partit que ha bloquejat que es pugui investigar el rei, per exemple, al Congrés, que va donar suport a l'aplicació de l'article 155, que escoltant el senyor Illa en aquesta campanya diria que en molts dels arguments que utilitzava discrepava poc, per exemple, d'alguns que pugui utilitzar vostè o Ciutadans en referència al conflicte de Catalunya. Per tant, m'agradaria algun exemple per veure en què no és constitucionalista
el Partit dels Socialistes de Catalunya, i també el Partit Socialista d'altres llocs d'Espanya. En molts plenaris han aprovat resolucions a favor del dret a l'autodeterminació, que és incompatible amb l'esperit constitucional, com és evident, no? Per tant, aquí, quan li dic, jo no he dit categòricament que no ho siguin, dic que un dia s'aixequen constitucionalistes i l'endemà s'aixequen d'una altra manera, no? És la història del Partit Socialista.
No sé si el Josep Martí, sí?
Sí.
No? Després l'Iñaki i se va fer el Julián.
Breus, com que tots posem sabó, jo també n'hi posaré. Ara fa temps que no ens tractem, però va haver una època de la nostra vida que ens tractàvem.
Però continuem sent amics.
Sí. Jo, com a mi, el que volia dir és... Alejandro és una persona formada, culta, de fortes conviccions, però entre totes les conviccions que tens... crec que la més forta és la de les conviccions democràtiques. I ubicat en l'espai liberal-conservador, sense complexos. Mentre el PP català estigui dirigit per tu, la tentació d'anar a competir amb arguments ultradretrans, amb arguments de l'ultradreta, és a dir, anar a buscar els vots de Vox per a recuperar espai, però canviant el discurs, és una possibilitat que està damunt la taula, o es mantindrà l'esperit de la persona que dirigeix el PP ara mateix a Catalunya?
A banda del que has comentat, jo afegiria una cosa, i és que sóc profundament europeista i crec en el Partit Popular com el projecte hereu dels pares de la Unió Europea, dels pares fundadors, que majoritàriament, traient SPAC, que era socialista, la resta eren democristians de dreta, no? I per tant això s'ha de recordar, i van ser, a més, l'origen de la formació del Partit Popular Europeu. I per tant nosaltres som un partit liberal conservador, reformista, plenament europeista, i no tenim res a veure amb els moviments nacionals populistes que hi ha doncs, el Front Nacional a França o els Salvinis de Torn, que això és el que connecta ideològicament amb Vox. I jo, això no és el meu rotllo, si se'm permet l'expressió, ni ho serà mai. És a dir, jo crec que nosaltres hem de fer atractiu el nostre projecte polític, no intentar imitar els altres per veure si guanyem una mica. I crec que aquest projecte polític de vegades ha sigut atractiu i ara mateix és evident que a Catalunya no és capaç de mobilitzar l'electorat, no és capaç d'il·lusionar-lo, però això és responsabilitat nostra. El projecte polític hi és. I a més sempre dic una cosa, miri si em mantindré amb aquestes convicions fermes i indiscutibles, insubornables, que evidentment jo, això que es diu de si jo hagués volgut allò medrar, m'hagués fet convergent, si se'm permet l'expressió, perquè la vida hauria estat molt més fàcil per mi i segurament hauria pogut tenir algun tipus de càrrec institucional abans que ser del Partit Popular a Catalunya. Per tant, les meves conviccions les coneix tothom i efectivament ubicades en l'espai de la dreta, que és el Partit Popular Europeu, un espai polític, per cert, que a Catalunya el pensament liberal conservador ara mateix està en una situació crítica, per dir-ho d'alguna manera, és així, doncs no acaba de tenir... Jo crec que hi ha molta gent que comparteix les nostres idees, però no hi ha un instrument de partidista que de moment sigui capaç d'aglutinar i il·lusionar tot això.
Iñaki.
Sí, en aquest sentit... no? I una cosa que ha insistit molt l'Alejandro Fernández és que no només està a l'eix Catalunya, a l'eix identitari, sinó també entrar en el debat esquerra-dreta o liberalisme, conservadorisme, socialisme. En aquest sentit, el senyor Fernández veu possible la creació d'un espai polític on es dilueixin, no? Que agrupi el que seria el centre-dreta català, que on es dilueixin les sigles o s'avanci amb un model tipus UPN de Navarra per poder facilitar aquesta confluència?
Jo crec sincerament que això no té massa recorregut. Jo crec que o s'agrupa, i no ho dic perquè sigui el president del Partit Popular de Catalunya, però o s'agrupa al voltant del Partit Popular de Catalunya o el que acabarem tenint és el que hem tingut en els darrers temps a Catalunya, que és una sopa de lletres, de sigles, de projectes polítics que després doncs, no són capaços de traduir-ho en un suport electoral, cosa que nosaltres, evidentment, en aquest sentit no estem per donar lliçons a ningú, ho assumeixo, però sí tenim una representació institucional, municipal i el Parlament de Catalunya, i crec sincerament que només si s'agrupa a través del Partit Popular, això pot tenir recorregut, però que és evident que la gent de centre-dret a Catalunya no és el 4% de la gent, això que és el que ha votat el Partit Popular, ho sabem perfectament. El que passa és que, de moment, no hem sigut capaços de mobilitzar aquesta població a Catalunya o que molta d'aquesta gent encara està votant per d'altres motivacions diferents.
Permeti'm, quanta gent de Ciutadans l'ha trucat per oferir-se per passar-se al PP a Catalunya?
Aviam, si això s'hagués produït, serien converses privades que
no
em permetrà...
No li diré ni el nom, no li demanaré el nom i el cognom.
Unes quantes persones, això sí és així.
L'han trucat a Ciutadans?
Sí, gent que ara mateix...
A Catalunya,
doncs, sí. Gent que percep que doncs, Ciutadans està travessant una situació complicada, no entraré més a fons, perquè vull traslladar el meu respecte cap als seus dirigents, només faltaria, però sí que és veritat, és a dir, no és una cosa... en fi, no és una exclusiva que li doni, ja han sortit algunes informacions sobre...
No, és exclusiva, només per saber-ho, que no ho sabia.
Sí,
vostè ha dit que no?
No, jo el que tinc molt clar és que el que nosaltres hem intentat sense resultat electoral, però que, insisteixo, ara s'està aplicant al conjunt d'Espanya, que és la integració en el Partit Popular de tot l'espai de centre-dreta constitucionalista, crec que això s'ha de fer també a Catalunya. I estic convençut que si es fa a través del Partit Popular de Catalunya, això tindrà recorregut i que serà la manera que el Partit Popular creixerà, tot i que en aquestes eleccions autonòmiques no hem sigut capaços de créixer.
Joan, molt ràpidament, m'ha semblat que vostè sobretot destaca de la discrepància amb Vox la seva concepció territorial de l'Estat. Per exemple, més que vulguin coses. Eliminar les autonomies. Em sobta molt que, en canvi, no és tan beligerant i gairebé no en parla, per exemple, de les proclames racistes, masclistes i homòfobes. Vostè ha dit que està, sobretot, és constitucionalista i està molt d'acord amb l'europeisme. Entenc que vostè també està molt d'acord amb els drets humans? Aquesta és la primera pregunta. I la segona, comparteix el lema socialisme o llibertat?
Jo crec que el lema socialisme o llibertat, jo crec que és evident que és el plantejament més normal que es fa en campanya, perquè socialista no crec que sigui un insult. No sé si vostè ho interpreta com un insult, que jo no crec que sigui un insult.
Però és antagònica la llibertat?
Miri que és una ideologia... Anem a veure, és que cada formació política ha de defensar el seu projecte. I ha de i, evidentment, el Partit Popular és el partit de la llibertat. I la resta de formacions polítiques tenen tot el dret del món a defensar que ells també són el partit de la llibertat. Però nosaltres, com a partit liberal conservador, considerem que som el partit de la llibertat. Després, el que ha comentat vostè. Jo he parlat de diferències amb els moviments nacionals populistes de dreta, que no és només Vox. He parlat de Salvini, he parlat del Front Nacional. Ells tenen un discurs, en moltes ocasions, euroescèptic, no el comparteixo. No comparteixo tampoc no només la qüestió de l'organització territorial, sinó el fet que ells fan una esmena gairebé a la totalitat a aspectes de la Constitució que per mi són innegociables, perquè són la pròpia Constitució. I després, sobre el que ha comentat vostè, crec que va quedar molt clar en els debats, precisament, quan vaig fer referència que no estàvem a les croades o que no érem els cavalleros templarios, que els hi vaig dir. Jo crec que, evidentment, Catalunya té un problema greu d'ocupació il·legal, té en alguns barris, sobretot a Barcelona, un problema greu d'inseguretat ciutadana, però crec que això no es pot arreglar fent generalitzacions sobre col·lectius. Crec que això va en contra de l'esperit liberal, crec que va en contra, efectivament, de l'esperit democràtic, de la mateixa manera que, per exemple, quan es parla dels menes, es calcula que entre un 18 i un 22% dels menes són delinqüents, i, per tant, aquests han de tenir un tractament com a delinqüents. Però després queda la resta, que no ho són. I, per tant, jo mai em referiria als menes en el seu conjunt, en fi, assumint que el 18 o el 20% representa el 100% dels menes, no? Doncs aquest tipus de coses jo discrepo amb el discurs de Vox, efectivament.
Els menes vol dir menors, no?
Sí, sí. Els menors, bueno, és com
fali...
menors no tutelats, efectivament.
Sí. Són les 11. Acabo de seguida, eh? Només una pregunta. Quan parlava de Ciutadans, em parlava de, per exemple, algun diputat, algun regidor de Ciutadans se l'ha adreçat a vostè?
És que m'ha dit vostè, no li demanaré el nom, però està a mig segon de demanar-m'ho.
No, sí, sí, li hauria de demanar, però no li demanaré. Però jo només no,
jo crec que aquestes coses, si han de sortir bé, s'han de fer amb discreció i, per tant, em permetrà que no li demani.
Per tant, pot sortir, poden sortir, eh?
Miri, ja que han preguntat diputats de l'actual grup parlamentari, no.
No, de l'anterior sí.
No vull generar...
Algú de Girona, sembla, no?
No vull generar... Veu? Ja està,
no,
està
no,
a punt de demanar-me el nom. A punt.
De l'actual grup. No n'hi ha gaires, tampoc.
No, ja, però bueno, ho dic més que res per no generar confusió al respecte.
I d'Albert Rivera en sabem alguna cosa?
Jo no.
Seria un potencial nom important pel PP o no?
Jo, francament, crec que ell diu que es retirava definitivament de la política, no? Per tant, jo crec que mentre ell mantingui...
Sap que en aquest programa hi ha hagut...
Algú?
Algú, vaja, com que és públic,
sí,
ho podem dir, perquè ho va dir ell,
que és
el Joan López Alegre, que va dir que Albert Rivera estava movent fils per presidir, si no recordo malament, ho va dir així...
O per liderar...
O per liderar el PP a Catalunya.
I no sé si va dir a Catalunya concretament, no sé.
Jo crec que sí que ho va
Barcelona.
Dir així.
Jo no em consta, sincerament.
No,
s'adonarà que és una tasca menys glamurosa que la que ara mateix desenvolupa.
El viatge de Barcelona a Madrid, segons en quins caràcters, és més fàcil de fer que el de Madrid a Barcelona. I si t'acostumes a facturar Encara es fa més difícil.
Sí, té una per aquí.
Acabo de seguida, eh? Però abans, escolti, jo un dia ja sé que hem de parlar de l'Escopeta Nacional i un dia parlarem de música. Bueno, parlarem de música, ja n'hem parlat. Però, esclar, hi ha una cosa que hi ha una cosa que no estem gens d'acord vostè i jo musicalment, ja li diré ara. Però, per exemple, va dir que aquesta és la millor cançó de la música pop. Jo, amb això,
no vaig dir que fos la millor, vaig dir que per mi representava molt per una etapa de la meva vida i que m'agradava molt aquesta cançó.
Aquesta. Dels Smiths. Que sóc un devot dels Smiths.
Jo també. Sí. No tenen cap cançó dolenta. Jo crec que
estem d'acord.
Dels pocs grups que no tenen cap cançó dolenta.
Estem bastant d'acord. Vostè és de Blur, jo sóc d'Oasis, em sap molt greu, eh?
Sí, bueno, però mira, aquest era, quan era mig adolescent era un debat ridícul que teníem en aquella època, o eres de Blur o eres d'Oasis, no?
Final, sí, és veritat, no hi havia uns debats absurds.
Ridícul. A mi m'agrada més Blur, però amb el temps Oasis també m'agrada molt.
Bueno, em vaig quedar molt parat. Que
no pot ser veritat. No m'ho crec.
No, és veritat.
Ara ho diu per dir.
No, és veritat.
O DJ.
Jo crec que Blur és millor grup que
Oasis. Sí, Moriarty.
Un paio ben format. Com pot ser que t'agradeu?
No. Mira, el primer disc és un gran disc.
Sí. Un moment que DJ Moriarty, que és d'aquella llocoria, que és DJ.
Damon Albarn ha demostrat ser un músic molt superior, per exemple, tots els projectes de Gorillaz i música.
Sí.
Dels últims 20 anys que els Gallagher, que són grans músics, però
bueno,
la figura de Damon Albarn avui, no? Com a músic, com a creador, com a productor, està molt...
Sí, és evident que és molt millor compositor que els Gallagher, això
però,
és evident.
Atenció al que li agradava de jove Alejandro Fernández, que era... Era per dir que és un fan del metal, igual que el Jordi Nieto.
Per això són amics.
Clar, tu t'agrada molt, no, tot això. Encara els aguanta?
Molt. I a més estic tenint un retrobament amb Metallica, amb el heavy metal en general, Judas Priest i companyia, sí.
Un retrobament?
Sí, perquè, clar, passes una època que deixes d'escoltar-ho perquè comences a escoltar altres coses, però ara, en aquesta etapa, sí, estic tornant a escoltar heavy.
Dale.
Sí.
Alguna cosa especial?
Un
grup especial?
No, pues els de tota la vida, els que ja tenia a casa.
Sí, és un clàssic de clàssics,
Sí, clàssics. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, Metallica, etc. Anthrax.
Què és el teu? Què dius? I què és el meu, ja?
El meu preferit.
Quin?
The Cure.
Sí. Bueno, és que alguna entrevista, Alejandro Fernández va dir que primer va ser heavy, però que després va passar a partir d'un look, diguem-ho, més sinistre, no?
Sí, però, vaja, una mica curiós. Més de The Cult que de The Cure.
Més de Cult que de Cure?
Sí. Més Ian Astbury que Robert Smith.
Bueno, però, de totes maneres, sempre... Bueno, aquí ho he dit, no?, que Queen of Stone Age és una de les seves bandes de referència.
Ara mateix, de les que estan en actiu i a tots, sí, és Queen of the Stone Age.
Yeah.
És la que més m'agrada.
Hi havia un cantant, crec recordar, que per mi és... Sí. Un dels millors cantants de la història, que es diu Mark Lanegan.
No, Mark Lanegan és el... Bueno, hi ha diversos, no? Està Richard Hawley, que m'agrada moltíssim. Sí. M'agradava molt Scott Whelan, que va morir, pobre, el 2015, m'agradava molt. Però la veu de Mark Lanegan...
Bueno, Mark Lanegan té una cançó que es diu... No sé, segur que la coneix, que es diu Carnival.
Carnival és del Whiskey for the Holy Ghost, del segon disc.
Que és aquella portada amb el disc, amb el got de whisky.
Aquella cançó... requereix d'una potència vocal brutal.
Bestial.
I va estar un temps que la va deixar de cantar en directe. Però jo he anat a concerts de Mark Lanegan, potser he anat a 10.
Què diu? Seriosament?
Però jo recordo un l'any 98, a la Sala Garatge, 22 d'octubre del 98, que és potser el millor concert que he anat a la meva vida, de Mark Lanegan solitari, que presentava un disc que es diu Scraps at Midnight.
Deu tenir 50...
És del 64.
Per tant, 57 en farà.
Exactament, sí, no és un nullet.
Coneix Carnival, no, suposo?
Sí, ja dic, és una cançó meravellosa.
Val. Escolta música per Spotify?
No, amb això sóc una mica fetichista. Encara vinils i CDs.
Com?
Sí. Sí, ara, per moltes raons, escolto molt música al cotxe.
Què fas, Josep Martí, què fas?
És més conservador que liberal.
Quedat clar.
Mira, com sonen les coses en vinil, és insubstituïble, eh? Això també s'ha de dir, però bueno.
Sí?
Sí, per mi sí, vaja. Hi ha gent que pensa que no, evidentment.
Si vostè quan arriba a casa encara posa el vinil...
Ara mateix poc, perquè ja dic que escolto més música al cotxe.
Però Alejandro...
Amb CD.
Tu ara, tornant a casa, des de Barcelona, després d'un mal dia, que el president del PP Catalunya en té molts de mals dies.
Sí.
Amb el telèfon, sense cables, el cotxe. No sé quin tens, però segur que...
Home, ha de ser un cotxe vintage perquè vagi amb CD.
Hi ha uns bons altaveus. Sí. Abans, no conduïm, perquè no ho pots fer, però abans d'agafar el cotxe i posar-te en marxa, poses el Spotify, et poses Master of the Puppets a tota castanya i al viatge treus tots els mals espirits.
Sí.
Abona't a Spotify.
No.
Mira, ara el Guillem Milky Way, que sabeu que és el líder de la Casa Azul, que és col·laborador del Món Arracu, que els dijous, i ara estarà aquí, està venint cap aquí, em diu Alejandro Fernández, secció musical, ja. És que això és així. És que té una secció musical.
Escolta'm, me vendo barato. Sí. Que necessito...
Hi ha algun grup que... Tothom té algun grup que li té, que té mania.
Sí.
Vostè té algun grup de que...
Pues no...
Mania, que no diguis, quina mania la gent que passa amb aquest grup.
Ostres, pues, qui podria ser? Ostres, però no sé què dir-te.
Per exemple,
no?
Vostè ha acabat, per culpa dels seus fans, ha acabat fart de Bruce Springsteen o no?
No sóc un gran fanàtic de Bruce Springsteen. Reconec la seva vàlua, però no sóc un gran fan de Bruce Springsteen. Però mania en absolut.
No.
Respecte. No. Miri, li vaig agafar una mica de mania a Guns N' Roses quan era adolescent.
Per?
Doncs perquè a mi m'agradava Metallica i trobava que Guns N' Roses tenia massa reconeixement. Igual que en el seu moment Nirvana no vaig acabar de connectar i em feia una mica mania també.
Amb
el pas del temps, doncs, evidentment Nirvana va ser una banda extraordinària. Però vaja, una mania d'aquelles no, salvatge no. Però sí, Guns N' Roses i Nirvana.
Josep Martí està flipant ara quan diu això de Guns N' Roses, fa que no mal cap.
No, en lo de Guns N' Roses, fent el viatge a l'època de joventut, per als ortodoxos del metal, tota aquella estètica de...
És lícit.
Perquè l'estètica anava en marxa o anava...
Eren tous.
No, eren tous i jo moltes vegades dèiem heavy pastel, no? Aquelles balades que després m'agraden, November Rain, tot allò, l'Axel Rose vestit d'aquella manera, tal, doncs no era... Em feia una mica...
November Rain, no?
No, sembla una cançó extraordinària, però en el seu moment era una cosa que no era... Em generava una mica de rebuig. Ja dic, no és una mania brutal.
Anava vestit per l'ocasió en l'època o no?
No, com Axel Rose, afortunadament no.
No portaves les munyequetes de clau?
No, però...
Res, camisetes negres. Algun comentari, Neus Tomàs, o no?
Musicalment, més a prop de l'Iñaki. Hem parlat a vegades amb el Pep de música i per mi estaria situada en el heavy pastel que acabeu de dir en comparació amb els seus gustos musicals.
Iñaki, algun comentari per acabar?
No. Esperant la secció musical de l'Alejandro.
La fem junts, Iñaki, els dos.
DJ Moriarty.
Amb en Guns N' Roses em passa el mateix. I amb Nirvana també va ser el grunge, em costava, perquè era més mod, però amb el pas dels anys... Tant Nirvana com Guns N' Roses són grups.
Sí, clar.
Què s'ha pogut valorar?
Què vols?
No, anava a dir que el veia també com a protagonista d'Alta Fidelitat 2, remenant discos de vinil.
Quina gran pel·lícula.
Quina gran pel·lícula, sí senyor. Alejandro Fernández, en continuem a parlar. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre.
11:10.